Sant Cugat a fons, a Cugat.cat.
Xavier Blanc, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal?
Molt bé, i vosaltres?
Fantàsticament bé. Avui fem una mica un viatge en el temps.
Sí.
I retrocedim al dia de Sant Jordi.
Sí.
Per recuperar el que es va viure en el concert que es feia dins del cicle 60 Victòria,
sí,
oi?
Sí, em sembla que el quart, si no recordo malament, el quart concert d'aquest cicle que fem a l'escola des d'allà fa uns anys, i nosaltres ja vam instaurar aquesta tradició. No ens conformem amb la rosa i el llibre, i
més,
i li posem una miqueta de música.
Al final és la festa de la cultura, oi?
És la festa de la cultura, és la festa del bon rotllo.
També.
I la veritat és que amb aquest concert, tots els que hi vam poder assistir, ens va agradar molt, vam gaudir molt de la proposta que feien tots aquests estudiants que hi van participar, perquè en aquest concert es va interpretar música composta pels mateixos estudiants.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Quin nivell.
Un nivell, un nivell. I sí, perquè mira, si penses aquests cicles de concerts que es fan a l'escola, antigament era molt estrany, molt excepcional que hi participessin estudiants.
Uh-huh.
Perquè, bueno, el contingut no tenia el contingut que ells podien oferir no tenia l'entitat suficient com per incloure-ho dins un concert o dins d'un cicle d'aquesta naturalesa, no? Però actualment el nivell ha anat pujant, i la veritat és que ens donen un cop de mà, a vegades quasi ens posen en un compromís, perquè la veritat és que ho fan realment molt bé.
Doncs són bones notícies per ells, per la qualitat de la música,
sí,
i per l'escola.
I per l'escola i per Sant Cugat. Quina era la característica d'aquest concert, del qual avui n'escoltarem una miqueta...
Fem un tastet, oi?
Farem un tastet, sí. La característica era que havien de compondre ells, per això se'n diu la mostra de composició. Això és una cosa que afecta a tots, que va dirigit a tot l'alumnat de l'escola.
Totes les edats?
Totes les edats.
Tots els instruments?
Tots els instruments, tots molt petits. I cada any hi ha com una, diguem, com un condicionant o un leitmotiv que fa que condueixi aquestes composicions, no? I aquest any era el concepte de tàndem.
Uh-huh.
És a dir, que aquest concert el vam titular Tàndem.
Per tant, es complica una mica la cosa.
Es complica la cosa perquè ja no tens la llibertat d'escriure tu pel teu propi instrument, cosa que no diré que sigui fàcil, perquè no està escrit en lloc que si tu ets intèrpret o executant d'un instrument hagis de tenir capacitat per compondre, però sí que, controles el que està passant al llenguatge del teu propi instrument. Si ets clarinetista, doncs saps què fer amb un clarinet a les mans, no?
Però no amb un piano.
Però no amb un piano. I aquí era el desafiament d'enguany, era aquest, no? De dir, mira, ara teniu el concepte de tàndem, que va més enllà de compondre una cosa per dues persones, per un duo, sinó que també hi ha doncs un compromís de pensar amb l'altre, de posar-te amb la pell de l'altre, de solidaritzar-te amb l'altre, és a dir, que hi ha tot de valors afegits
al darrere
el concepte de tàndem. I així ho vam fer, vam llançar aquesta proposta, va ser molt ben acollida, i aleshores després hi ha unes comissions, uns professors que van seleccionant.
Es va haver de fer un procés de selecció.
De selecció, doncs. Prèviament.
Per tant, la convocatòria va ser exitosa.
Sí, va ser molt exitosa i van concórrer moltíssims duos, per dir-ho així. Després aquests duos es treballen una miqueta a l'escola. No tothom, hi ha persona que ho fa
temps lliure.
Sí, i que s'agafa ell la seva... Això, i ho fan a casa i amb molt bona realització. Altres necessiten l'ajuda dels professors una miqueta per acabar d'endreçar-ho, perquè esclar, ells classes de composició pròpiament no en reben. Reben una formació molt completa, completíssima, diria jo, des de tots els àmbits de la música, i la composició és una cosa que la practiquen com una més, però no és una activitat central, d'acord? I bé, i aleshores, després a cada classe se'n feia una selecció i d'aquesta selecció després es portava una comissió que acabaven de confeccionar aquest concert del qual se'n sentirem quasi totes les peces que es van interpretar.
Molt variat.
Molt variat. Tots són duos, perquè aquest era el condicionant, és un tàndem de dos, i bé, anirem comentant una miqueta la jugada. Si voleu, podem començar.
I tant.
Escoltant la primera peça que va obrir aquest concert, que es titula El Rossinyol, i és per violí i piano. Ho interpreten l'Assai Karandíker i el piano, i la Mamen Vidal el violí, i de seguida, només a les primeres notes, ja entendrem per què es titula El Rossinyol. Aquesta era la de peça del Rossinyol. Se'ns ha escapat una miqueta el poder escoltar al principi, que era, a mi em sembla molt, molt suggerent
pel títol,
perquè de seguida es veurà per què es titula El Rossinyol. El Rossinyol, que se sent el violí imitant el cant del Rossinyol.
Mira, jo amb el piano m'imaginava els saltirons també.
Els saltirons també, exacte. És a dir, que això és un exemple de música programàtica, que se'n diu, és a dir, que hi ha una idea original i que tu amb els efectes del so intentes imitar, en aquest cas...
Per evocar,
en aquest cas, imitar un ocell, i és un recurs que s'ha utilitzat al llarg de la història de la música des de sempre. Hi ha exemples conegudíssims, com són les quatre estacions de Vivaldi, o la pastoral de Beethoven, en el que hi ha constants referències a la natura, als animals que hi habiten en aquesta natura, etc. I aquí, doncs, aquest era un bonic exemple per obrir el concert d'un rossinyol obrint aquest tàndem per violí i piano.
Perquè aquestes peces, Xavi, les componien a quatre mans una de les parelles del tàndem era el compositor?
En principi és un compositor
que pensa pels dos instruments.
I en la majoria dels casos, però no dir tots, aquestes peces estan interpretades per un dels compositors, és a dir que...
Almenys ja que l'has composat,
ja que l'has
tenir el premi d'interpretar-la,
oi? Doncs estàs allà tocant-la. El segon tall que escoltarem és una peça que no totes tinc la notícia, la noció de per què es titulen així.
Uh-huh.
Aquest és un cas, és un títol molt especial, es diu Oceà Didàctic, i és una peça de la Sara Alcais, que ho tocarà al piano i que acompanyarà a la Júlia Albero al saxo, i que en aquest cas el saxo és el seu segon instrument, perquè n'hi ha que toquen diversos instruments, i escoltem-la. El saxo acompanyat del piano en aquest oceà didàctic.
Potser per tot el que van aprendre fent aquesta peça.
Potser.
Això del didàctic, no?
Sí, espero que no sigui per una sensació de que s'estan ofegant en aquest oceà de didàctica bramabunda a l'escola. No, és broma. No ho sé, la veritat, però en tot cas és una peça molt bonica, el saxo i piano. A tu que t'agrada el saxo...
Molt, i el piano també.
I el piano també, l'hauràs gaudit. I res, donem pas a la següent peça, que és una peça de la Martina Albero, que tocarà amb la Clara Escudé unes variacions sobre la folia. La folia és un tema que ja des del Renaixement es va fer molt famós a tota Europa, i que se'n van fer moltíssimes variacions en el Renaixement. Vull dir que hi ha compositors com Corelli, que en té de famoses, Scarlatti, Händel, Vivaldi, el mateix Salieri en tenia ja més cap al classicisme, i se n'han fet moltes de variacions sobre la folia. Llavors, en aquest cas, la Martina fa unes variacions sobre la folia i enllaçant amb aquesta tradició, una cosa molt curiosa, com si en faltessin de variacions, ella doncs n'afegeix, una... i està fantàstic que ho faci. I a més hi ha una cosa molt curiosa, és variacions sobre la folia, és a dir que normalment quan hi ha variacions es fa el tema i després se'n fa les variacions, perquè tu vull reconèixer aquestes variacions. Aquí ataquem directament, que ja donem per sabut que aquestes variacions són sobre aquest tema que ja es coneix. Escoltem-ho. Variacions sobre la folia.
Piano i flauta travessera.
Això mateix. Continuen amb aquesta llarguíssima tradició de fer variacions sobre la folia.
Unes variacions s'allarguen
en el temps. I després va venir una peça que en aquest cas no té títol. Llavors, clar, com que hi has de posar alguna cosa, en el programa demà hi posa sense títol. Ja és un títol sense títol. Perquè no pots deixar un blanc en l'espai del títol, llavors has de posar sense títol.
I has volgut això, a vegades, de fer una peça sense títol?
Sí, en aquest cas no ho sé. Jo crec que se li va preguntar si per què no li posava un títol i va dir que no necessitava un títol. La qual cosa entenc perfectament, perquè moltes vegades hi ha com una sensació de que la música
parla per si mateixa
i que qualsevol títol que tu hi posis és un condicionant a la, a la imaginació dels oients i que ja els porta cap a un territori determinat i potser el que tu vols és que jo et suggereixi tu senzillament unes sensacions teves pròpies, particulars, intransferibles, llavors el títol diguem que li posaries tu o no necessites títol.
Moltes vegades fugim de les etiquetes.
Fugim de les etiquetes, cosa com fan moltes vegades els pintors, que a vegades, sobretot en art abstracte, o així que diguem que posa sense, no sé, no hi ha títol, senzillament, un acrílic sobre tela, no necessites que hi hagi...
Exacte, o a vegades el títol és el mateix que cap.
Sí. I aquesta peça és un d'aquests casos que us deia, perquè és del Gil Sabrià, i el Gil Sabrià és clarinetista, i a les aleshores, haver de sortir del teu món del clarinet, que és un instrument de vent, i passar a compondre pel piano, doncs puc entendre que té la seva complicació, perquè el piano ja és un llenguatge harmònic, has de saber on posar els acords, quin tipus d'acords posar-hi. Anem a escoltar. Aquesta peça sense títol del Gil Sabrià, per clarinet i piano.
I quina és la dificultat per compondre una peça que no és el teu instrument?
Doncs mira, perquè nosaltres parlem un llenguatge musical, que, amb les seves notes, amb el seu ritme, amb el seu timbre, etc. És a dir que, però quan tu no t'has plantejat compondre per un altre instrument que sigui el teu, ja primer, si ja t'has plantejat compondre, això és una cosa que no necessàriament tothom que es relaciona amb la música ha de fer, perquè a vegades toquem peces que han compost altres, no? Que és el més normal. Aleshores, quan tu has de conèixer la instrumentació que s'adequa a les teves idees. És a dir, tu no hi ha una sèrie de... O sigui, hi ha una sèrie de notes que tu no pots escriure perquè aquell instrument no les pot fer, una sèrie d'encadenaments d'aquestes notes que no són pròpies per a tots els instruments. És a dir, escriure...
I a més, uns instruments tan diferents com el clarinet i el piano.
En el qual una cosa és harmònica, l'altra és melòdica, hi ha unes extensions... Després hi ha una sèrie de factors tècnics que tu has de controlar una miqueta, és a dir, tu no pots escriure qualsevol cosa, perquè potser és intocable allò, des del punt de vista físic, és a dir, tu has de saber que les mans d'un pianista tenen unes limitacions, unes distàncies, i segons quins intervals no pots fer que hi hagi 40 tecles entre un dit i l'altre, coses així, que a vegades són de sentit comú, però a vegades no, i de fet aquest no sentit comú a vegades... el porten a la pràctica els mateixos compositors, els grans compositors, perquè a vegades ja se'ls va una mica a la olla i escriuen coses que dius, escolta,
impossible d'interpretar.
En què estaves pensant i per què em fas passar ara tantes hores intentant una cosa impossible, no? Hi ha casos també molt coneguts, com és el cas de Paganini, que componia pel seu propi instrument, i que sembla ser que tenia una malformació dels dits que li permetia fer unes extensions i arribar a unes distàncies impressionants amb el violí, cosa que ho han pagat després tots els violinistes.
Això
és una cosa que està per confirmar, però que després cau passant fatal perquè han de fer unes coses que, com que no tenen aquesta malformació. Però bueno, aquí no és el cas, però en tot cas sí que la dificultat és aquesta, de posar-te amb la pell i la tècnica, però per això hi ha els consells dels professors i ja si m'apures els tractats d'instrumentació en els que hi ha llibres en els que s'explica detingudament què pots i què no pots fer amb cadascun dels instruments. Jo que sé, per exemple, hi ha instruments que en determinats registres, greus o aguts, tenen molta dificultat per tocar fluixet, piano, se'n diu, o per tocar fort. És a dir, aleshores tu has de controlar també això, perquè no, a lo millor escrius en aquí pianíssim per lo bueno, que és el meu instrument. Jo m'he trobat molts cops i dius, doncs mira, aquí pianíssim
no
tocarà la teva tieta, perquè aquí no m'hi veig amb cor, perquè l'instrument no ho fa.
No t'ho permet, no fa, clar.
Doncs anem a passar a la següent peça, que és un carillon que va compondre la Júlia Albero. Veiem que aquí hi ha molta gent que es repeteix, i perquè alguns a vegades interpreten, després componen, és a dir, també hi ha solidaritat i tàndem en aquest sentit.
Tàndem grupal.
Sí, tàndem grupal. I llavors aquí hi ha la Júlia i la Martina Albero, que toquen dos pianos, aquesta peça titulada Carillon, i que veuràs que és molt... serà difícil que no et relaxis escoltant-la, aquesta peça.
Fàcil compondre per al mateix instrument, en aquest cas escoltem dos pianos, que
sí.
No haver de compondre per dos instruments diferents.
Sí, segur, perquè de fet, i més amb el piano, que és un instrument molt tentador per la composició, perquè de seguida tot el que tu puguis fer és molt aparent,
vesteix molt
el piano, en aquest sentit sí que és el rei dels instruments. I tu compons una cosa per viola sola, doncs pot ser molt bonica, però no tindrà el poder
d'harmonia,
el poder de captació. Diguem que el piano en aquest sentit és un instrument meravellós per compondre. De fet, molts compositors utilitzen el piano, de la mateixa manera que molts directors d'orquestra utilitzen el piano, per fer-se una idea de l'esbós de la peça, i després ja ho instrumenten i llavors hi posen
seria la base
a partir de l'esborrany, a partir del qual, el sonor a partir del qual tu compons després tota la resta de la peça. Després d'aquest carillon que acabem d'escoltar va venir una peça de l'Isaac San José, The Endless Night Road, que és per violí i piano, i és aquesta mena de camí de la nit sense fi, podríem dir, doncs és una peça molt romàntica. Bueno, escoltem-la.
Funciona bé també, oi, el piano amb el violí?
Sí, el piano funciona bé
amb tot.
Amb tot, és, de fet, és normal, primer, que hi hagi piano a la majoria de les peces, i segon, que hi hagi molts pianistes que intervenen, perquè és que tenim molts pianistes a l'escola. Llavors està molt bé que hi hagi...
És atractiu, és llaminer, oi?
És llaminer,
triar-lo com a instrument.
Funciona molt bé. La següent peça es titula Carla, la van tocar la Sara López al piano i el Bruno Anton a la flauta travessera, i la veritat és que no sé d'on ve aquest...
I qui és la Carla?
Qui és la Carla? Ens quedarem amb el dubte. Normalment, quan hi ha dos raons principals al llarg de la història de la, de la música i de la història de la cançó, per la qual tu escrius una cançó o una peça amb
dedicada
un nom de persona, dedicada a algú, o bé hi ha l'amor pel mig o hi ha la mort pel mig. És
sempre
una declaració
d'intencions
d'amor, o és una... És in memoriam, la memòria d'algú. En aquest cas se m'escapa, no ho sé, i ho deixarem així en el respectuós misteri de per qui era aquesta peça Carla per flauta travessera i piano. Aquesta peça Carla de la Sara López, i després d'aquesta Carla va venir una peça que es titula Distant.
Quin canvi, oi, amb el títol?
Sí, sí. Distant. I aquí Distant tampoc sabem distant de què.
O d'aquí.
També ens dona... Però veus això que dèiem de posar títol o no posar títol?
Ja ens si
no
està sugestionant, oi?
Clar, sí, això ja ens condiciona, no? Llavors l'Andrea Agustín, que és la veu que sentirem ara cantant aquesta peça Distant, acompanyada amb del Jordi Ferrer al piano, doncs, no sé, a veure aquest Distant cap on ens porta.
Yeah.
Doncs aquest era el distant de... el distant de l'Andrea Agustín.
Més moderna.
Més moderneta, sí. No? Sí, perquè no és l'única peça que sentirem moderneta. Ja ho hem dit sempre, a l'escola i al conservatori tractem de manera preferent la música clàssica, per tradició, però no se'ns escapa que no podem ignorar totes les altres músiques que ens envolten, com les músiques tradicionals, la música moderna, la música de jazz, etc, etc.
És que donar cabuda tot és complicat.
Sí, llavors, però anem fent cosetes i hi ha molts professors que hi donen cada vegada més i presten més atenció i bueno, llavors surten coses així. A vegades no condicionat pels professors, senzillament és perquè...
Pels alumnes també.
Perquè penso una cosa, és molt interessant aquest exercici que estem fent d'escoltar això, perquè les influències que tenen aquests estudiants són de tot tipus, però no necessàriament tenen una important influència de la música clàssica. És a dir, sí que el repertori que toquen ells i que s'hi passen hores és tocant-lo, però molt sovint la música que escolten no és la música clàssica.
També escolten radiofórmula,
sí,
quan van en cotxe.
Ho escolten tot i cadascú té el seu... els seus gustos, i més pel rock català, o pel pop no sé què, o el que sigui. I aleshores, de tant en tant, doncs surten a la superfície, afloren aquestes influències. Després d'aquesta peça, vam escoltar una peça que es titula Nit d'estiu, que la van interpretar la Berta Coromina, i l'havia de tocar la Paula Márquez, però que no va poder, i va ocupar el seu lloc el Francesc Pareja, el seu professor, professor de guitarra de l'escola, perquè es pogués conservar aquesta peça
de la feinada
d'haver-la composta i assajar-la, doncs aquesta Nit d'estiu, que enllaça també amb una llarguíssima tradició de peces escrites i dedicades a les nits d'estiu.
A les estacions de l'any, a l'estiu.
Sí, el somni d'una nit d'estiu, etc. És a dir, que la nit d'estiu és molt inspiradora des del punt de vista compositiu. Escoltem-ho. Aquest duo de guitarres de Nit d'estiu, composta per la Paula Márquez i la Berta Coromina. Veus això que deies? Sempre hi ha un compositor, doncs aquí
n'hi ha dues.
Com s'han distribuït la composició, no ho sé, però el cas és que
conjuntament,
això va sortir molt bé. I després hi va aparèixer, aquest era un duo que, excepcional, diguem, en aquest concert, perquè no hi havia piano, això que dèiem abans, i ara n'escoltarem un altre, també sense piano, que és un Blue Tropi, compost per l'Oriol Rovira i el Roger Dau, també a dues mans, o a quatre mans, o a quatre, i ho interpreten ells mateixos. Ara veurem quins instruments són. Escoltem. Eren dos instruments de vent, eren dos instruments de metall, eren dos trombons. Un duo de trombons, el Blue Tropic, que després va donar pas a una altra peça amb referents de natura inspiradora, que és el ressò després de la pluja, composta per l'Aleix Losa, que ell mateix va interpretar al piano, junt amb la Jael Romero, veu. Després de la pluja, de
les estacions, els ocells, la pluja...
És un tema
recurrent, oi? La naturalesa i la flora i la fauna.
Sí, serà alguna cosa que va lligada als artistes, diguem.
Una sensibilitat,
potser. Una sensibilitat determinada i que fins i tot en un món tan tecnològic i tan urbà com el que vivim nosaltres...
Potser també per fugir-ne una mica.
També per fugir-ne, també podria ser.
No, i perquè tant els compositors com la societat en general també necessita una mica aquesta vàlvula d'escapament.
I també generar una càmera en la que puguis aïllar-te,
una màgia diferent,
en la que puguis percebre una cosa tan subtil com és el ressò després de la pluja. I aquest ressò després de la pluja va donar peu després a un duo per a violí i piano. Aquí sí que el títol no dona més...
És així,
un duo per violí i piano, ara està molt bé, podria ser una sonata per violí i piano, un duo per violí i piano, compost per l'Albert Mestre, i és una peça que ell mateix va interpretar al piano i acompanyada, o acompanyant, millor dit, a la Isabel Lamens, al violí. Doncs aquest duo per violí i piano era ja quasi a les acaballes del concert de l'Albert Mestre i escoltarem una última peça que es titula El mar i la lluna. Un cop més, el mar, la lluna,
naturalesa.
Això
tot
és naturalesa, normal. Aquesta peça de la Caila Portugal és una peça molt bonica interpretada per ella mateixa, la Kayla Portugal al piano, i per l'Òscar Rico a la viola. I abans d'escoltar-la, una petita reflexió, hem de tenir en compte que tot això que hem estat escoltant avui està compost per persones molt joves.
L'edat màxima, Xavier, i la, mínima, la màxima, més o menys?
La mínima és un 12 anys, si estan en aquest d'això, 12 anys. Carai. Que n'hi ha uns quants, dels que fan primer de grau en aquí, doncs 12, de 13, de 14, de 15...
Ens deixen en evidència tots.
Sí, o sigui, quina sensibilitat, quines ganes, quina...
Perquè demostren habilitat, sensibilitat...
Sí, quina sorpresa, perquè, tu, perquè no quadra, diguem, amb la percepció que tenim de,
no.
del jovent, d'aquestes edats i tot això. I això no vol dir que no...
Ara, quan diguem aquests típics i aquests tòpics, és perquè els escolteu això, doncs,
sí,
oi?
Exacte, perquè no està renyida a determinada...
determinats
comportaments i actituds artístiques i de sensibilitat en què després ningú diu que no hagin de poder estar amb la PlayStation o jugant
no.
el que vulguin o veient el partit del Barça, no té res a veure, però vaja, em sembla significatiu. També pot haver que en algun cas hi hagi hagut gent més gran puntualment, no en la mitjana, sinó en algun pic d'edat que hagi sortit, senzillament perquè són gent més gran que s'hi han posat més tard i que estan cursant aquests cursos així, però no és lo normal, no? Aquí és gent molt, molt joveneta que estan fent cursant els seus estudis aquí, i ja et dic que per nosaltres és un orgull poder ensenyar, poder muntar un concert sencer amb estudiants tan jovenets
i veure's composades
per ells,
que ja no és només interpretar.
Exacte, que és una meravella. Si voleu, per cloure la secció, podem escoltar aquest El mar i la lluna de la Kayla Portugal, tocant la Kayla Portugal i l'Òscar Rico a la viola.
Sant Cugat a fons. La vida és local.